Ràdio Maricel, a cel obert.
Busquem de un post a Facebook que ens ha anat molt bé. És que ens semblava que ja havíem llegit alguna cosa de l'inici de Ara et diré què em passa amb les dones i 13 contes més. Intriga veïnal. Solíem veure's en el pis que la Teresa havia comprat abans de divorciar-se amb l'excusa de tenir un espai privat per a les seves sessions de música i lectura i pensant que més endavant em podria treure profit algun fill. Que era molta barra fer-ho en el tercer segon del mateix edifici on en Màrius, l'amant, vivia amb la Montse, la seva dona i amiga d'ella, només una planta per sota, o sigui, el segon segona? No, si els sostres eren prou gruixuts i si la parella d'amants eren dels que creien que la proximitat no sumava punts al greuge. Però sí que la proximitat va tenir alguna cosa a veure amb les trifulgues que aquell dia van esdevenir-se. Eren a mitja feina, a l'estudi de música i lectura, de fet... Sí que havien fullejat algunes revistes porno i havien escoltat el Je t'aime, moi non plus de la Birkin i el Gainsbourg, quan va sonar el mòbil de la Teresa, que sempre responia ni que sonés en el moment més compromès, perquè no només li preocupaven els beneficis immobiliaris dels fills en un futur llunyà, sinó també les seves possibles emergències actuals. Després d'haver dit i repetit dues vegades digui, sense obtenir resposta, va sentir la veu de sanglots encavalcats entretallada de la Montse. Mormolava alguna cosa que devia tenir sentit, però com si no en tingués, li va fer mala espina aquella trucada i aquella plorera que no s'acabava mai. Sobretot perquè una estona abans ell havia informat la Montse que aquella hora seria al gimnàs. Una mentida conjuntural per evitar que per una d'aquelles coses l'amiga traïda pugés al seu apartament quan també hi eren Màrius. I ho deixo aquí. Us ha intrigat una mica? Cèlia, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Aquesta història deu... Vaja, no cal ni preguntar com acaba, però suposo que bona part de l'essència d'aquest llibre està en que cadascú dibuixi aquestes històries enfilades d'una forma tan explícita, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Sí, suposo que sí. Jo crec que no he escrit mai un conte tan enrevessat com aquest, de totes maneres. Crec que aquí
Tot i que és una història, un embolic.
Sí, és un embolic. És una història d'embolic, totalment.
I les històries d'embolic, no hem preguntat mai a qui les escriu. Sí, molt sovint quan les escriu està pensant, ho estic embolicant molt, m'ho estic passant bé quan estic escrivint, m'està sortint aquí quelcom que m'està distraient
sí,
a mi
jo,
mateix.
Jo tenia la sensació que m'estava sortint bé i m'estava divertint molt fent-la. L'única cosa que amb aquestes històries has d'anar en compte, les has de repassar molt perquè no hi hagin lapsus, perquè com que hi ha tantes dades allò és molt fàcil que
en una escena
has dit que allà hi havia un got de llet i després en l'altra dius quan va deixar la tassa de cafè, dius perquè no hi hagin caps que quedin mal lligats o mal...
Que no s'escapi cap puntada.
Cap puntada, sí.
I que la història es pugui tancar, suposo, en algun moment en què s'ha embolicat tant que s'ha de poder... desembolicar d'alguna forma, no?
S'ha de poder tancar d'alguna manera.
Sí,
sí, encara que el tancament també estigui obert a interpretacions possibles del lector, però de tota manera s'ha de tancar, clar. És com un cirurgià que fa una d'allò,
Gairebé comencem per aquí, perquè la Cèlia s'està convertint en una experta d'històries curtes. T'agrada aquest gènere així?
M'agrada perquè és compatible amb el meu sistema de vida, vull dir, més potser que la novel·la, que necessita una infraestructura de temps i de tal que potser jo en aquests moments l'havia tingut però ara no el tinc, i després sí, m'encanta fer contes, i a més com deien en la presentació, un dels que van fer la presentació, que hi havia el Miquel de Palol, el Sergi Càmera, i el Càmera deia, home, és que és un gènere molt interactiu, de fet, no és un llibre electrònic, no és un llibre tal, però és interactiu perquè els contes pots agafar un llibre de contes i començar pel conte que et dongui la gana, vull dir, triar l'estona, també hi ha moltes estones en les que pots llegir un conte i saps que l'acabaràs, que el començaràs i l'acabaràs, i llavors permet molt aquesta que el lector tingui doncs la paella pel mànec, no?
I a la vegada suposo que exigeix molt, no? Aquí en dos paràgrafs o tres ens hem de col·locar en situació ja.
Sí,
jo crec... sense esperar massa temps, no?
Clar, jo crec que tota literatura exigeix, tota. La que més exigeix potser és la poesia, és una altra forma de lectura, però evidentment, sigui novel·la, sigui conte, sigui tot, exigeix la complicitat del lector, l'entrega, no? Si no, malament rai.
Però aquí no és primer.
L'has de... en fi, li has de posar bé, no li has de posar les coses fàcils.
Aquí no, però hi ha d'haver un esquer que ha de funcionar en les primeres línies ja, no?
Exacte. Sí, sí.
Aquest és el primer dels contes dels 13, aquest que començàvem a llegir ara?
No, aquest està pel mig.
Està pel mig.
Són contes molt diversos, n'hi ha uns en què predomina més la cosa així com d'intriga, com en aquest.
D'intriga amb un punt de comèdia,
Sí, exacte, o sigui, hi ha coses molt, molt, molt tragicòmiques, altres tenen puntets surrealistes, altres que hi ha més dosi de drama, aspectes psicològics, aspectes metafísics, o sigui, cada conte, diguem que el domina una determinada emoció, una determinada... però que al mateix temps en conté d'altres.
Naixien aquests contes amb vocació de llibre?
No. Jo sempre... és una mica com els poemes. Jo faig els contes i després, quan es van sumant, hi ha uns quants, t'adones que entre ells doncs, van fent pinya i dius, això pot ser un llibre. I és quan et decideixes a fer un llibre, i tot i així t'estàs molt temps dient, sí, però aquest sí, és que aquest, ostres, m'agradaria molt posar-lo, però aquest pel to xirria amb aquests altres.
D'acord, perquè a l'interior de la pinya què hi ha? Perquè aquest fil conductor es pugui definir o a través d'un títol o a través de, dèiem nosaltres, contes de la condició humana o a través
de... Sí, a dins de la pinya no hi ha un tema. Llibres titular et diré què em passa amb les dones, però no és perquè és el títol d'un dels contes, però no és perquè hi hagi 14 senyors o 14 senyores que expliquin què els hi passa amb les dones, no. Llavors no hi ha un tema, però jo suposo que a la pinya hi ha la Cèlia, no sé, i sóc jo. Són contes molt diversos, però aquesta diversitat també forma part de la meva manera d'escriure, no? Hi ha tot un món sobretot de relacions, de relacions entre éssers humans i totes les seves vicissituds i totes les seves, enfocats des d'angles diferents,
basats en experiències quotidianes?
Sí, gairebé tot es basa... hi ha coses que neixen de la pura imaginació, però que evidentment també deuen tenir la font en algun lloc del qual tu ja estàs desconnectat, però que hi és. I després hi ha coses que neixen d'experiències molt concretes, no? Per exemple, a mi em fa gràcia explicar la d'un dels contes, que és l'Alberg i la Catedral. Hi havia un senyor a Sitges, ara fa temps que no el veig, però aquests que sempre estava acampat per un carrer, sempre doncs bevent, no? Un típic borratxot així.
Em sembla que més d'un i més de dos ja l'han localitzat,
Un senyor, diguem, me'l vaig trobar no amb la situació concreta que planteja el llibre, però i un dia, jo mai havia creuat una paraula amb aquest home, no? I un dia doncs em va dir, vine, has estat mai a la Catedral de Castelló? La pregunta era autènticament sorprenent, flipant, no? Sí. M'haig quedat xocada, no? Dic,
ara
no.
Més d'un de vostès deu pensar, li va dir l'home que nosaltres estem imaginant, que és aquell home que molts s'imaginen i que, vaja, no té massa Sí, tema sa pèrdua, per dir-ho així.
Sí, jo ja dic que no sé on para, perquè jo fa temps que no el veig. Sí,
que és el que acostuma a passar amb els personatges d'aquest tipus, sí. Després les converses de carrer, fa temps que no el veig.
Que no, exactament, que l'enyores, no? Que
fa dius, temps, com si allò de dir, Déu, vés a saber el què. Ell a vegades apareix de cop i volta, mira, tornat, mira, clar. No hi torna a ser. Total,
doncs
aquest home em va preguntar.
Aquest home em va preguntar això, dic, no.
Si havies estat a la catedral de Castelló.
Sí, de Castelló, dic, no. Saps, com aquell qui que es veu enxampat amb falta greu, no? Diu, ui, no? Diu, vés-hi. Tu, diu, agafes el tren, és barat, costa, no sé què em va dir, quants euros, te'n vas allà. Diu, primer te'n vas a l'alberg, que et regalaran un entrepà. Diu, te'l menges, si em va enviar a l'alberg.
Sí, i te'n vas a la catedral.
I després, ja està, podríem dir, sí. Després te'n vas a la catedral. I ja l'hauràs vista. I és important. Que la vegis. I clar, em vaig quedar vale, diu, sí, mira, un acudit, una tonteria sí, d'aquest sí, senyor sí, sí. Que vés a saber en quin estat etílic estava, però clar, el primer que vaig fer a l'arribar a casa va ser buscar l'ordinador catedral de Castelló. A veure què sortia. Doncs d'aquí va néixer un dels contes, jo crec, més de la banda enigmàtica i poètica del llibre. En compte del que n'estic... I aquest sí que és el primer.
D'acord. Esclar, no deu ser fàcil d'explicar. Un conte pot néixer d'aquesta motivació, d'un moment, d'una conversa de carrer, d'una impressió que té l'autora.
Totalment.
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 I encara que sigui una impressió, una conversa tan curta com aquesta...
Sí, perquè allò es va ramificant.
D'acord.
Clar, allò es va... No queda amb allò, evidentment.
Té unes conseqüències.
Allò té unes conseqüències. D'una idea en neix una altra, l'altra enllaça amb una altra i et vas muntant una història...
I una història pot néixer del fet més... Vaja, o menys així obertament intranscendent o inconexa. Algú li pregunta amb una senyora a peu de carrer que li diu que vagi a la catedral de Castelló. I d'aquí pot sortir.
I d'aquí pot sortir, sí. Per exemple, jo recordo, hi ha un altre conte, que és el Triangle. També pot ser que un conte neixi i es vagi, neixi i t'arribi de diverses, en diverses direccions.
D'acord. De diverses fonts.
Que es van complementant i al final dius, ostres, l'has d'escriure aquest conte, no? Me'n recordo una amiga meva fa molts anys que em deia que havia fet un viatge turístic a no sé on i que el guia... turístic en comptes de parlar-los del que els havia de parlar, que era per on passaven, el que deien, doncs clar, estava molt angoixat perquè havia perdut la nòvia, alguna cosa així, els hi va estar donant,
els
va explicar tot, no? I es va generar, doncs, clar, unes reaccions dispars, no? Uns doncs estaven emprenyats, els altres estaven interessats
en aquesta història,
encuriosits i dir, sí, no, que no pari ara, no? Clar. I llavors això em va lligar amb una altra cosa, d'un altre personatge que jo coneixia i clar, tot va quadrar. I per tant, en aquest conte, en el Triangle, doncs es produeix una història que està narrada per una conductora d'autocar.
D'acord.
A Londres.
I és la confluència de dues històries.
De dues històries, exactament. I llavors doncs és una mica la doble ruta que aquell autocar va fent, la ruta real... La de
la
Londres
ruta vivencial.
I l'altra ruta que de fet va per, a més per una altra zona geogràfica completament allunyada de Londres, no?
Somreien perquè tantes persones deuen tenir l'ànima plena d'anècdotes i a vegades li poden dir a algú que sap escriure, ai, si sabés escriure com tu, el que arribaria a escriure de coses que han passat, perquè en el fons la Cèlia és testimoni d'històries que li passen i que després...
Clar.
I que després s'enfilen i poden convertir-se en contes, no?
Exactament, i jo crec que la gràcia de fer un conte o una novel·la o el que sigui, més que en la... O sigui, pots tenir un grapat d'experiències, de vivències i de tal, que si no estan ben traspassades a la literatura, no serveix de res que siguin molt apoteòsiques i que siguin molt llampants, no serveix de res. N'hi ha prou amb una minúscula... flameta, no?
Ho deia per això, no? Perquè aquesta mateixa història de la catedral de Castelló, amb molts arribarien a casa seva i dirien, mira, m'he trobat aquest d'això, i ja està. I aquí es mor la història.
Exactament, sí. No, pot néixer realment.
Pot néixer realment.
De les espurnes, allò més... Sí, sí, i tant.
D'acord. Més històries que hi ha en aquest... ara et diré què em passa amb les dones i 13 contes més. Com poden veure, i com deia la Cèlia, és una, gairebé una excusa al títol, perquè les històries van...
Exacte, van per on van.
Van
en tot,
per on
en
van.
Totes jo crec que hi ha... que hi ha això, hi ha molt el pes dels éssers humans, dels seus... Hi ha molta ironia en totes, jo crec que predomina el to irònic. Hi ha algun conte directament gairebé humorístic, per entendre'ns. Llavors, per exemple, doncs, hi ha un conte que és La nit shakespeariana. Aquest també... em va venir almenys la ubicació de on havia d'estar situat el conte, perquè també un amic meu em va explicar que a París, doncs, hi havia la llibreria Shakespeare, i que allà era una llibreria molt peculiar i que tenien inclús uns catres, uns llits, una mena de matalassos, perquè si aixeguessin i es quedessin a dormir, si un no tenia on anar, doncs es veu que feien algun tracte amb els propietaris, i allà entre llibres, tot amb un desordre tremendo, una mena de... doncs es quedaven allà a dormir. I això em va quedar aquesta imatge, i a partir d'aquest escenari, en aquest cas, era un escenari, aquest va confluir amb una altra cosa, aquest va confluir amb una experiència que d'alguna manera vaig viure jo, però amb una situació completament diferent. I llavors, doncs, fas això, fas una fusió de les dues històries, no? I llavors hi ha una dona que té un gran interès a París, i té un gran interès en passar una nit
a la llibreria Shakespeare.
I allà, doncs, li passen coses. És així.
Quins elements ha de tenir un conte perquè funcioni? O no necessàriament, vull dir, qui escriu sap, això està funcionant, això no va. Jo em pensava que aquestes històries anirien bé juntes, però acaben que no funcionen. És ràpid de saber-ho, això? Es veu aviat, això?
Sí, jo crec que és molt intuïtiu.
Molt intuïtiu?
És molt intuïtiu, sí, sí. Sí, jo almenys no tinc una altra manera de comprovar-ho, no tinc un termòmetre per posar...
Bé, però si abans de posar-te a escriure... aquestes històries al cap ja dius, això funcionarà, o això pot funcionar.
Exacte, igual que quan veus dues persones i dius, mira, aquestes dues persones tenen química, notes, no? Notes de dir, pots equivocar,
sí.
Però normalment ho notes. Doncs dius, mira, aquestes dues idees tenen química i les puc fusionar, i entre totes dues poden fer un conte, no?
Ha evolucionat també la Cèlia a l'hora de dibuixar les personalitats humanes?
Amb el pas dels anys? Espero que sí. Espero haver...
Perquè d'alguna forma s'ha anat aprofundint aquesta, diguem-ne, aquesta intenció de retratar com som a vegades, no?
Sí, sí. Això és el que de vegades diuen, no? Diuen, una persona molt jove pot fer una obra mestra, per exemple, en cine, en literatura, tal. Jo crec que sí, que és possible. Però potser l'obra mestra no anirà tant per la via del coneixement, a lo millor humà, no? O de l'aprofundiment, per una simple qüestió de temps, que no has pogut...
De joventut, vaja.
Exacte.
De la mateixa manera que la pot marcar per tota la seva vida i no arribar mai...
Exacte, però sí que potser, almenys com a tenir un camp de dades ampli, no? Però també és veritat que una persona pot conèixer només dues persones en aquesta vida, i aquestes dues persones aportar-li tant i de tan diverses maneres...
Que no li faci falta res més, per dir-ho així.
Que potser arriba a on arriben altres per un altre camí.
Això... es va observant amb el pas dels anys, suposo, i amb diferents persones que conflueixen a la vida de cadascú, no?
Sí, però jo crec que sí que el pas dels anys... pas dels anys és, vull dir, no, és com els diners, sinó, vull dir, poden servir de molt o de res, no? Pues igual, el pas dels anys hi ha gent que no li serveix absolutament de res positiu. Però si et serveixen, pots adquirir moltes coses, no?
Hi ha un esperit positiu en totes i cadascuna d'aquestes històries?
Sí.
Que respon també a un cert esperit positiu de la Cèlia, en general?
Sí, jo crec que sí. Sí. Jo fins i tot quan havia escrit contes, recordo per exemple l'Atac de l'Ametlla, que eren més contes, tenien una tendència una mica tristona a tots, però també hi havia l'esperit positiu, però no es notava tant que hi era. I aquí sí, aquí crec que són, en general, el to que predomina és això, és de positivitat i d'humor.
Per alguna raó?
Per alguna raó? No, perquè són així, sí. I sí, sí que tinc una certa, també en poesia, una certa, com deia la Maria Mercè Marçal, diu, és que tens una segona pell, que és la positivitat, no? Potser sí que va una mica amb mi ja.
Per si en el fons és un tret de personalitat.
Sí, jo crec que sí. Sí, jo em nego bastant a la... No sé si és bo o és dolent, eh?
No, no, ara segurament no molts pensaran, mira, no sort aquesta dona.
Però
tal com estan les coses, agafar-se un cert esperit positiu de la vida i de tot plegat, no?
Sí, si sóc d'aquells que sempre pensa que se tanca una porta i no és que se te n'obri una altra, és que encara que després en vinguin 100 de tancades, dius, bé,
també
però alguna cosa serà,
cosa.
No? I tinc aquesta, potser és una necessitat, mala vital, però bé, em funciona, doncs la fomento.
Hi ha coses que venen marcades pel destí?
Pel destí, en general, en la vida, vols dir? Jo crec que hi ha una barreja que no sabem ben bé com funciona, de llibertat i... O sigui, que hi ha un destí però que ens l'anem fent, en certa manera.
D'acord.
Però no sabem que l'estem fent en el moment de fer-lo.
Però hi ha coses que ens passen i que després acabem pensant, allò em va passar per alguna cosa.
Sí, segurament.
Sí, segurament sí.
Segurament.
Segurament sí. Hem apuntat només tres contes, però n'hi ha més.
Segurament. Mira, per exemple, hi ha un conte que és control mental, no? I és una mica la dius, com pots tu contribuir o decidir la teva pròpia manera de ser o d'actuar
sí?
O de... I el control mental, doncs, resumint molt, és una dona que decideix fer com una mena de màgia blanca, una mena de ritual que se l'inventa ella, absolutament casolà, per aconseguir no l'amor d'un altre, sinó l'amor d'ella mateixa envers un altre. Ella té un gran interès en enamorar-se d'una determinada persona de la qual no està enamorada, però té un gran interès.
I ella fa un ritual per aconseguir?
Per aconseguir enamorar-se, ella, no? I llavors, aquí enllaçaríem amb això que diem, es pot fer això?
O
sigui, seria...
Es poden dominar fins a aquest punt les emocions?
I aleshores jo penso que la voluntat hi fa molt, no ho pot fer tot. No ho pot fer tot, però hi fa molt. Si hi ha una química de base que no és absolutament contrària, pot fer molt.
Bé, portem una època en què es parla molt de la voluntat.
No, és com allò que deien en un curs precisament de control mental, que no sé fins a quin punt va fer gaire, em sembla que no va servir de gaire, però bé. Però clar, et deien, tu et pots concentrar al carrer perquè vingui un taxi. Dic, ostres, sí? Diu, sí, era
bé,
molt,
de fet, sí.
Era molt curiós, no? De fet, poder-te concentrar, et pots concentrar,
tant,
ningú t'ho priva.
Oi tant, perquè vingui un taxi o perquè vingui...
Clar,
en fi.
Però és possible que hi hagi una mena de concentració que faci que potser un senyor que està anant per un carrer digui, va, vaig a tombar, perquè... Potser sí. Ara, clar, també et deien, si fas aquesta concentració al cim de l'Everest, doncs, nen, per molt que t'hagi aprofitat el curs de control mental, no vindrà el taxi.
Ens
no?
podem concentrar per sortir de la crisi o per trobar feina.
Exacte.
I o sigui, això no... Vaja, no és garantia, segurament. Més
no, és
pensarà,
garantia,
no és garantia de res.
No? I
de
recordo res. Que hi havia una persona que deia, bueno, així et pots concentrar perquè et toqui la grossa de Nadal. Tal. Clar,
per exemple,
però és que aquí hi ha moltes persones concentrant-se. Llavors ja...
Amb moltes ambicions. D'aquest curs va sortir també la inspiració per al relat, per al petit conte?
Va sortir una part de la inspiració, sí, una part. Almenys tot el que la protagonista, diguem,
sí.
que ha anat a un curs d'un control mental que jo vaig pensar en aquell. Sí, vaig pensar en aquell.
D'acord. Fem un repàs ràpid als títols de cadascun d'aquests contes,
sí.
Cèlia?
Mira, estan en desordre perquè...
És igual.
Mira, l'alberg i la catedral... Ara et diré què em passa amb les dones, que és l'últim. La Santa Pagana, Xoc, Control Mental, El Triangle, Nit Shakespeariana, Record Emergent, El Glamour Ferit de Mort, Un Món Opac, que és el més així, surrealista de tots. I és potser el que m'identifico més jo com a persona. Sí. Les ànimes, ara no me'n recordo el títol de les ànimes, bé, aquest és el més humorístic que parla de les ànimes del purgatori. Un altre conte que aquí té els prejudicis, ara tampoc no tinc el llibre aquí, no me'n recordo del títol, Sàdiques noces.
Aquest també, Sàdiques noces.
Aquest també barreja qüestions humanes i emocionals amb intriga. També hi ha moments d'autèntica intriga. I la intriga veïnal, que és la que...
Que és amb la qual començàvem
Exacte, veïnal, perquè tot passa en la mateixa
en una escala de veïns,
en el segon i en el tercer pis.
Em van sortir més de contes abans de fer aquesta selecció de 13?
Sí, home, jo en tinc molts més. Vull dir, tinc molt uns més, quants més que he preferit reservar i he preferit no que no m'anaven tan bé per l'harmonia del llibre.
D'acord, perquè en el fons és, vaja, com un llibre de poesia.
Sí, igual.
Que ha de cercar una harmonia entre les peces que el formen, no?
Exactament. I l'harmonia no vol dir que totes tinguin un tret molt d'allò, ni que totes s'assemblin, ni que totes... No. Però sí, ha d'haver-hi una harmonia que també és intuïtiu, eh? També ho notes... intuïtivament, és una mica com allò del ritme, no? Tant de la narrativa com dels poemes. Dius, com ho notes si té un bon ritme? Bueno, perquè et sona bé.
Exacte. Una qüestió de diguem-ne, també de sensibilitat emocional,
home, eh? Evidentment, també, has de tenir aquest tipus de sensibilitat perquè si no, no. Si no, no.
Una qüestió final, és fàcil ara editar? És a dir, un cop hi ha tot aquest... Per qualsevol, però és a dir, arribar a poder editar aquests contes, això ha portat molt de temps?
Sí, ha portat temps.
Preguntem per això, eh? Sí, sempre amb els escriptors els hi preguntem bé com està ara tot plegat, perquè com que el mercat està com està, sí, és molt dificultós, menys dificultós, amb altres experiències editorials de la Cèlia.
Sí, especialment si vols editar amb una editorial que et doni unes certes garanties
de difusió,
tampoc sense demanar miracles, sí, però bé, una editorial seriosa, una editorial tal...
Que no acabi quedant tot en les caixes, vaja.
Exacte, doncs sí, és difícil, a mi m'ha portat temps, i més amb contes, el conte és un gènere que ven menys, és el que dèiem també a la presentació, no? Diu, per què? Perquè, de fet, doncs, no tindria el per què ser així. Però... I llavors són una mica més reticents a la publicació de contes.
D'acord.
I aquest ha portat temps, però he tingut la sort que... Bé, me l'ha publicat un Moll, que és una editorial mallorquina, i m'ha fet molta gràcia perquè a les illes doncs, s'ha distribuït, va començar a distribuir-se allà molt bé, i jo anava mirant una llibreria i veia una setmana darrere una altra, entre els 5 més venuts, i feia gràcia. No perquè això vulgui dir res, eh? No vol dir absolutament res. Sí, de llibres fantàstics.
Bé, vol dir alguna...
que no, vol dir una cosa que et fa gràcia.
Vol dir una cosa també.
Sí, però
sí, ja m'ho suposo, ja. Relativitzar-ho tot,
Exactament. Però bé, és una mica anecdòtic, no? I no sé, hi va haver una entrevista també que em va fer un poeta mallorquí des de les illes i també em parlava amb uns termes del llibre i el que li havia provocat a ell, que em va impressionar, no? Llavors, i Moll, doncs, són una gent amb qui s'hi pot parlar molt bé, són encantadors, i bé, ja fa un temps que havia quedat emparaulat aquest llibre, després van haver unes crisis, unes coses, tal qual, de les mateixes... Es va tot tornar a estabilitzar i em van dir, sí, el volem publicar, sí. I ja està al carrer.
De Cèlia Sánchez Mústic, ara et diré què em passa amb les dones i 13 contes més, editat per Editorial Moll, presentat aquest cap de setmana a Barcelona. 13 contes amb, bé, n'hem espigolat uns quants de temàtiques molt diverses, però totes elles relacionats amb aquesta visió, un punt irònica, positivista, de la condició humana. Cèlia, gràcies de nou per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I sort en el futur, com no.
Gràcies.